Respira Mendy Líbar. Cara llarga, la de Mourinho.
La cara de Mourinho m'encanta. Sí.
Quina sort, mira quina sort, perquè la toca amb la cama de darrere, eh?
Sí. És que és molt llarg.
És llarg, és més llarg que un Sant Pau, sí, sí.
I aguanta mucho siempre, bueno, en los penaltis. Sí,
sí. Rakitic, el capità del Sevilla. Molta experiència en aquest tipus de partits.
Capità contra capità.
Vinga, va notar la pressió.
Amb el 10 a l'esquena. Aquest difícilment falla, eh? Després, ara ja ho he dit, i per tant me la menjaré. Però difícilment falla Ivan Rakitic.
Atenció a l'eix. Ivan Rakitic, cama dreta. Atenció a l'eix. Cap a dins. Molt bé.
Barraca.
L'ha clavat. L'aturada de Bonu.
És un jugador
bé
que n'ha vist.
Bé director.
Ivan, i tanca Ivan, que deia...
Ivan. Sí. Dalmas, ho té a tocar el Sevilla, eh?
Sí, ho té a prop i crec que és merescut, eh? Si esperarem a veure com acaba, però ja us dic que crec que ha proposat més.
Ha proposat, sí, clar, ha plantejat un partit més a jugar i no a destruir com el que ha fet Mourinho pràcticament tota la seva carrera. A veure, ara és un moment important, Joan, perquè si torna a fallar la Roma ho tindrà a tocar el Sevilla.
Va Robert Ibáñez. Central, seria el setè títol del Sevilla si guanya aquesta nit, eh?
És bèstia. Títol... Bueno, el rei de l'Europa League. Europa League i UEFA.
Nadie la quiere como nosotros, és el seu eslògan.
Roger Ibáñez, el central de la Roma, el brasiler.
Mira com l'indica.
Davant de Bruno, aquest que li està aquest dient que li llenci a la seva dreta.
Aquest té mala pinta. Té mala pinta, també.
Molt bé!
La pilota al pal, per tant, el Sevilla que ho té
deixa'm
de cara.
Deixa'm aquí ara, eh?
Deixa'm
aquí ara. El Sevilla que ho té
no
de cara.
No sé si ha arribat a tocar Bono, eh?
Jo diria que no.
Però n'ha de marcar un. Molt. És que n'ha de marcar un. A veure... Ui, no sé si
va... Li ha dit
no,
que...
el pal.
El xutés cap a la dreta, així ho ha fet.
El cabell s'havia tirat, eh?
Sí. Aguanta sempre moltíssim.
Ui, sí, amb el dit índex.
Però és increïble.
Ui, de Falcó.
Amb la punteta. Amb la punteta del guant i la pilota del pal.
Lo suficient per...
Si marques campió, sí.
Anirà Montiel, campió del món a l'Argentina.
No va ser el que va marcar el cinquè?
Ole. Atenció a...
Aquestes històries són precioses. El tio que li va donar el títol a l'Argentina, a veure.
Li va donar a l'Argentina, li pot donar el del Sevilla? No.
Oh! Era massa maco.
Com és la vida,
Sí, la vida.
Home, és que
dos penals ja...
No, era massa maco.
Mira com riu, com dient, jo ja lo hice. Jo ja lo hice.
El que tenia que meterse lo metí, boludo.
Sí. Hòstia, home, aquell... No me jodas. Va xutar amb molta més pressió aquell que aquest, eh?
Oh, Dios me dio el del Mundial, sí. Una mica.
Dos possibilitats per Sevilla, la possible aturada de Bono ara...
L'ha de repetir. Mare meva. Es deu haver avançat, sí. Rui Patricio li està dient Anthony Taylor.
La torna a tenir.
Una segona oportunitat.
El destí vol que sigui que toma el del
Fanal. Quina pressió, això.
Escucharemos a Mourinho.
Mourinho
luego,
ya te excuses.
¿Por qué?
Es prepara de nou Montiel. Hòstia. En cama dreta a l'Argentí després d'aconseguir el títol de campió del món. Ho pot fer amb el Sevilla, el d'Europa. El Sevilla campió per setena vegada.
I canviarà de costat, que és el de la comoditat. Tirar la creuada és el de la comoditat.
Increïble.
El Sevilla aquesta temporada de lluitar per no baixar a segona divisió. Canvi d'entrenador, n'ha tingut 3. Lopetegui, Sampaoli, Mendy Líbar. I amb Mendy Líbar aconsegueixen la permanència i aquest setè títol de l'Europa de League ho celebra ara els jugadors del Sevilla, invasió de camp dels aficionats.
Ui, sí.
I ara,
ojo.
Això és una...
Ojo.
Això no pot passar.
Sí.
Això no pot passar mai de la vida i aquí ha d'haver-hi molta més seguretat. Igual que va passar a Cornellà al Prat. Això no pot passar, no pot convertir-se en una moda saltar als estadis. Va passar també al camp del Manchester City. Mira, Rakitic, que l'estan abraçant, li volen treure la samarreta, el volen despullar a Rakitic. Bé, doncs això, el Sevilla acaba de fer història, setena Europa League des del 2006. És a dir, en els últims 17 anys ha guanyat 7 vegades l'Europa League. El 2006 la va guanyar contra el Middlesbrough, el 2007, malauradament, aquella contra l'Espanyol a Glasgow, després la va tornar a guanyar el 2014 contra el Benfica als penals, el 2015 contra el Dnipro, el 2016 contra el Liverpool, el 2020 la va guanyar contra l'Inter i ara l'ha tornat a guanyar el 2023 contra la Roma als penals. Montiel, l'home d'aquesta temporada, sens dubte, li va donar el Mundial a l'Argentina amb l'últim penal i li ha donat el títol de l'Europa League al Sevilla també amb l'últim penal.
Són el Madrid de l'Europa League.
Sens dubte. Felicitats al Sevilla i a tots els seguidors sevillians que ens estiguin escoltant avui del
no mirava a Mendilibar,
no mirava, no mirava.
Ni sonreia.
I felicitats també a Mendilibar.
Acaba de firmar, entenc, la seva renovació.
Esperem que sí, home.
No li ofereixen la renovació després d'això.
Ha portat un equip de salvar-lo de baixa segona a la Champions, perquè amb aquesta victòria el Sevilla serà equip de la Champions la temporada que ve. De fet, hi haurà 5 equips espanyols a la Lliga de Campions, eh? Barça, Madrid, Atlético, Real Societat i Sevilla.
I felicitats a Mourinho, que arriba a una final, sempre és bonic, sempre està bé.
I feia molts anys que no en perdia una, Josep Mourinho. El Sevilla, doncs, el bombo 1. Demà repassarem una mica com queden els bombos de la Champions, ara que ja sabem que el Barça i el Sevilla estaran al bombo 1, i quins equips li podrien tocar al Barça de cara a la temporada vinent aquesta Champions, que es jugarà a Montjuïc. Joan, gràcies, pendents de les reaccions.
Fins ara.
Que no digui cap borrada Mourinho, i a veure què diuen també els andalusos. Bé, Dalmas, com deia, s'ha fet una mica de justícia en els penals.
Sí, sí, per mi sí, per mi totalment, perquè tot i que la primera part el Sevilla no... jo crec que ha jugat amb massa respecte, la segona part i tota la pròrroga ha proposat més, per tant, justícia i molt merescut, i realment és increïble el que té aquest equip amb aquesta competició, que jo no volia dir, però ja ho ha dit el Roger, que ens recorda a un equip amb el seu idili amb la Champions, no? Crec que és un equip que ara quan arriba una final se sent fort, se sent segur, i sí, home, me n'alegro. I fixeu-vos, ara parlàveu de Mendilibar, no? Un entrenador que bé, que arribava amb un perfil modest i que s'ha carregat a Ten Hag, a Allegri, i ara acaba amb l'equip de Mourinho, per tant, déu-n'hi-do i molt de mèrit.
Sí, sí, el Sevilla, que com que ja té Champions garantida, en aquesta última jornada, si vol, es pot despistar, i que Osasuna i Girona s'ho juguin tot, i Atlètic de Bilbao. És una bona notícia també pel Girona, entre cometes. Ara parlarem del Girona. Dalmas, dona'm la teva opinió també sobre Messi, que hem tingut una bona discussió aquí i un bon debat a la tertúlia. Què et sembla que pugui tornar esportivament? Creus que aportarà molt més que el que el Barça perdrà defensivament?
Bé, jo amb Messi, jo us escoltava, eh? Jo amb Messi tinc una lluita interna, i és que el cor em diu que sí, perquè crec que... si Messi, és a dir, jo crec que cap de nosaltres ni el Barça com a club li pot negar la tornada a Messi per tot el que ha representat. Ara, si em demanes l'opinió futbolísticament, a mi em genera molts dubtes. És evident que el Barça ha tingut un dèficit important a l'últim terç de camp a l'hora de tenir creativitat, i aquí Messi aportaria moltíssim, però clar, també estem davant del Barça més solidari de l'última dècada, sens dubte, d'un equip que ha pressionat molt bé tant en la pressió alta com en la pressió després de perdre, que ha estat solidari, que defensivament ha cuidat molt les ajudes defensives, les basculacions, i això en Messi no ho tindrà. Per tant, a mi futbolísticament jo crec que dependrà molt de com l'utilitzi Xavi. És a dir, si Xavi sap utilitzar-lo bé en aquest sentit per sumar en el pla ofensiu i que no perjudiqui en el defensiu, serà positiu, però a mi personalment em genera dubtes importants.
Doncs mira, té dubtes el Dalmas. Sabe, Marta, en seguirem parlant, que queden molts dies al mes de juny. A veure demà com evoluciona, i la setmana que ve sobretot, pendents
sí,
dilluns.
Venen dimarts. Dies interessants.
Molt bé. Celta-Barça, Hi haurà canvi de papers, no?
Sí,
m'han dit.
Sí.
Hi ha canvi de papers, també, tot i que sigui jornada unificada. Val. Estarem pendents, també, a veure què passa.
Què vol dir canvi de papers? M'he perdut.
Que el Pou ha canviat.
Canvien rols. Canvien rols.
El Barça juga a RAC1.
Qui farà què?
Què toca, Marta? Què toca?
No pot dir,
és sorpresa. A més, és diumenge a les 9 amb el descens en joc. Vull dir que va, el Celta-Barça, mira, serà una mica passar-s'ho bé, però sí que haurem d'estar pendents de quin és el tercer equip que baixa, no? Perquè el Barça i el Celta, sobretot, està implicat en aquest descens. Molt bé. Gràcies, Marta.
Bona nit.
Diumenge pendents. Adéu, sape.
Bona nit.
Vinga, fins ara.
Bona nit.
Parlem del Girona. Tenim per aquí el Miquel Agut, oi? Hola, Miquel.
Bona nit, mi arma.
Què tal, mi arma? Bona nit. Estàs content, lladre?
Estic content per Yassine Bounou, que és una persona que s'ho mereix tot en el món del futbol, que va tenir un reconeixement que no havia tingut abans en el Mundial anterior. És veritat que no havia aturat mai cap penal amb el Girona i que des que va marxar de Montilivi atura un penal de cada dos. No sé què li han donat, però bé, en tot cas, sempre és una alegria que les bones persones tinguin bons resultats i ell se'ls mereix tots.
No, i és una bona notícia pel Girona, perquè el Sevilla, mira, entre la celebració, el viatge de tornada, els homenatges, la visita a la Virgen, diumenge, és que ja els és igual lluitar per la Conference, no? És un rival menys, Miquel.
Bé, però saps què passa, Aleix? Que al final, com que te la jugues contra un rival directe, si tu no fessis la feina, el rival directe, en en aquest cas l'Osasuna seria qui se n'aprofitaria, i si no seria l'Atlètic de Bilbao. Per tant, el Sevilla el que hauria d'esperar per poder aspirar, però vaja, ja no li cal perquè està classificat per la Champions, com ara comentàveu, seria que empatessin l'Osasuna i el Girona, que l'Atlètic de Bilbao no guanyés a l'estadi del Madrid, i llavors aquí entrarien en joc Sevilla, Rayos i companyia. Sí que és un bon resultat pel Rayo, que si hi ha un empat al camp de l'Osasuna i l'Atlètic de Bilbao no guanya el camp del Madrid, llavors potser encara podria sugar una posició europea per la temporada que ve.
Bé, avui esteu contents a Girona perquè Mitchell per fi ha renovat. Jo crec que era un secret a veus, no?, després de la gran temporada que ha fet en el retorn a primera, però ja és oficial, eh? Mitchell 2026, Miquel.
Això és correcte, ell tenia contracte fins al 2024, però com que està fent una gran feina a Girona amb l'ascens a la primera temporada i encara amb opcions a l'última jornada d'entrar a Europa en la segona i jugant com juga el seu equip, hi ha hagut molts clubs que s'hi han fixat, ell ha tingut ofertes, però el Girona, ja ens ho va dir Quique Cárcel a RAC1, volia perllongar el vincle amb el madrileny fins al 2026. Finalment, ell hi ha accedit, divendres farà la roda de premsa per comentar la jugada juntament amb la prèvia ja del partit al camp de l'Osasuna, però avui ja ha fet declaracions als mitjans del club explicant per què, que és el que l'ha seduït de la proposta del Girona de continuar fins al 2026.
Sí, estic molt feliç aquí perquè tinc la confiança de tothom, per mi Quique és molt important, pensa el mateix que jo de futbol, i també Ferran, Pere, el Presi, per mi són gent molt important que no tu, que estem amb mi, i per mi és el lloc perfecte per a continuar creixent en el món del futbol.
Clar que sí, creixent en el món del futbol i aprenent encara que el català sigui més fluid, que ja ho és, que jo des d'aquí el felicito, que és una meravella, però encara té certs dubtes, s'ha de deixar anar, li anirà molt bé, Miquel, fins al 2026, perquè sigui ja un català perfecte.
No, home, ja, vaja, és que jo crec que acabarà parlant, diguem-ne que el dialecte gironí, tocut, guanyut, tornut, i que totes aquestes coses, acabarà parlant i amb aquest accent. Tant de bo que el seu exemple sigui útil per molts altres que venen al nostre país.
I tant que sí. Dalmas, una magnífica notícia, no?, pel Girona?
Espectacular. Jo crec que és espectacular per al Girona, perquè ens toca de prop, òbviament, però també per el futbol català, per la Lliga. Crec que és, jo no exagero si dic que crec que és un dels millors entrenadors de la Lliga, i estem parlant d'un entrenador boníssim, boníssim, ho ha demostrat amb la seva manera de jugar, però jo sempre dic que el més difícil en un entrenador, el que marca la diferència, és llegir el joc en real, en ple partits. I si analitzem a Mitchell, tots els canvis que fa normalment li funcionen, totes les decisions en ple partit normalment li funcionen, i això em porta a pensar que és un entrenador de molt, molt, molt nivell. Per tant, molt bona notícia pel Girona i per tots plegats, sens dubte.
La elogia Pep Guardiola, Busquets, l'altre dia el tu diràs, ens deia, diu, és que és un entrenador espectacular, que m'hi sento reconegut.
Un exemple d'integració, per mi, un 10 tècnicament, un 10 humanament, un 10 socialment, una persona que s'ha arrelat a l'equip, que s'ha arrelat a l'afició, que s'ha arrelat a la terra que l'ha acollit, i la veritat és que crec que el Girona té molta sort de tenir al capdavant de l'equip un home com ell.
Y además es que cualquier entrenador en su posición posiblemente podría tener la tentación de marcharse a otro equipo, de seguir creciendo profesionalmente, y él sigue priorizando su vida en Girona, su propuesta de juego tan valiente que ha llevado a la práctica esta temporada, y que para mí yo creo que ha sido el mejor entrenador junto con Xavi de la competición esta temporada, sin ninguna duda.
¿Amb quién has pogut parlar, Miquel?
Doncs mira, d'això n'hem parlat amb en Marc Brugués, periodista del Diari de Girona i col·laborador de les transmissions del Girona Juga a RAC1, i també amb el Joel Sebastián, periodista de l'Esportiu, que segueix el dia a dia del Girona, també els partits de Lliga a casa i els de fora. Ells ens han donat també la seva opinió després d'aquesta bona nova que coneixíem aquest matí.
Els escoltem.
La connexió entre Mitchell i el Girona va ser un amor a primera vista, una fiblada alimentada i regada sobre un estil de joc, sempre amb la pilota com a protagonista i amb l'ambició com l'altre gran tret característic. De fer pujar l'equip, me'n cuido jo, va dir quan va arribar ara fa dos estius. Va complir. Natural, humil i encisador, amb el seu discurs cada cop més polit en català, el madrileny entén el futbol de la mateixa manera que el Citigroup, i això té encantats l'afició i els propietaris. Des de Manchester es té clar que ell és la primera pedra del Girona del futur, un Girona consolidat a primera i amb aspiracions europees. Hi haurà Mitchell fins al 2026, i això, independentment dels fitxatges que arribin, és la millor notícia.
Ningú discuteix que la continuïtat de Mitchell és un encert per al Girona. El de Vallecas va caure de peu al club i sempre que ha pogut ha valorat en positiu que la direcció esportiva confiés en ell en els mals moments, cosa que no van fer ni el Rayo ni l'Osca anteriorment. És coneguda per tothom la integració del tècnic a l'entitat i a l'entorn, i aquesta és la base d'un ambient de confort i positivisme que encomana els jugadors. Mitchell, per fi, ha pogut demostrar que el seu llibre d'estil pot tenir èxit de primera, i ara no hi ha res que l'aturi. Aquesta ambició és la que necessita el Girona per continuar creixent en un projecte llaminer, que promet ja amb la ciutat esportiva a la cantonada i la confecció d'una plantilla competitiva a jugui o no a Europa. Per tot això sabem que Mitchell és l'entrenador ideal per al Girona i el Girona és el club perfecte per al moment de la carrera a les banquetes que travessa el tècnic. Amb els resultats sota el braç i el currículum de 3 ascensos seguits a primera, el madrileny sap que serà sempre temps d'enrolar-se en un projecte encara de més volada.
Doncs això, és el que pensen especialistes que segueixen la informació habitualment del Girona, d'aquesta renovació de Mitchell, una magnífica notícia, una renovació dolça, perquè a més avui, Miquel, hem sabut que Xocolates Torres és la xocolata oficial del Girona, a partir d'avui.
Home, això és una gran notícia, quan sí, hi ha xocolata, sí. Que se m'entengui bé, quan hi ha xocolata sempre és una gran notícia.
No, escolta, no és broma, és un acord per 3 temporades.
Que sí, a l'esquena.
Clar, i a més hi haurà publicitat estàtica a l'estadi de Montilivi, als camps d'entrenaments i també el logotip de Torres a la samarreta de l'equip femení, del Girona.
Sí, jo ara l'únic que espero és que, com que no tinc gos i no em puc bona freixer de gosbi, que algun dia ens caigui alguna cosa de Xocolates Torres als qui seguim al Girona, però això ja és una altra cosa. Però sí, també és un senyal d'identificació amb les comarques de Girona, perquè és una empresa, si no m'equivoco, banyolina, i per tant tot el teixit de productiu, comercial, empresarial de les comarques de Girona es vol vincular al club. Tothom entén que és un moment de creixement del club, que està florint alguna cosa a Montilivi, i espero que també amb el pas del temps no només siguin empreses de la demarcació de Girona les que vulguin col·laborar amb el club, sinó que n'hi hagi d'arreu del país, d'altres llocs. Serà un bon senyal que expliqui el creixement i l'explosió futbolística del club, que, com deia en Paco, ara el grup City tenen molt clara, i tenen molt clar que també ha de ser amb Mitchell, i que aquesta és la parella que pot portar el Girona a grans cotes esportives en els pròxims anys.
Esperem que sigui aquest diumenge a partir de 6:45 de la tarda al camp de l'Osasuna amb aquesta victòria que el porti a Europa. Gràcies, Miquel, anem parlant, una abraçada.
Una abraçada a tots, adéu.
Vinga, adéu-siau. I ens queda, abans d'escoltar Vicky Losada, a 3 dies de la final d'Eindhoven, parla de l'Espanyol. Joan, a veure, l'Espanyol avui hem sabut i hem explicat a RAC1 que anirà a la justícia ordinària.
Sí, portarà el seu descens a la justícia ordinària per les decisions arbitrals que l'han perjudicat durant la temporada. Serà un procés paral·lel a la impugnació del partit contra l'Atlètic de Madrid davant la justícia esportiva, sobre el que competició ja s'ha pronunciat avui, aquest matí, denegant el recurs de l'Espanyol. Ara recorreran la decisió a apel·lació i, si calgués, també al TAT. Recordem que l'Espanyol demana repetir el partit contra l'Atlètic de Madrid perquè l'àrbitre va validar, a instàncies del VAR, el segon gol, Matalasser, sense una imatge que demostrés clarament que la pilota havia traspassat la línia. L'Espanyol va demanar al comitè d'àrbitres la imatge en què el VAR es va basar i no va rebre res. Com que el recurs ha estat desestimat, el club ja ha decidit que presentarà recurs al comitè d'apel·lació, i si aquest també tomés la impugnació, ho elevarà al Tribunal d'Arbitratge Esportiu. L'Espanyol té decidit així esgotar la via de la justícia esportiva, i compta aquí perquè l'Espanyol no portarà la impugnació d'aquest partit contra l'Atlético a justícia ordinària, però us pot avançar, ho hem fet aquest matí, que, en paral·lel a aquests recursos esportius, el club ha decidit emprendre accions legals pel seu descens a segona. Serà una denúncia no per un partit concret, sinó pels greuges de tota la temporada. Veurem contra qui, s'entén que seria contra la Federació Espanyola, responsable del comitè d'àrbitres. S'ha de dir que només hi ha un precedent en què els comitès hagin fet repetir un partit. Va ser l'any 1987, precisament a Catalunya, un Sabadell-Osasuna, que havia acabat 1-0.
No, doncs a veure quin recorregut té, no? A veure
quin difícil, recorregut difícil.
Té. Sí, molt difícil, no? Sí. Jo ho veig molt complicat.
Cap recorregut, però aconsegueix d'aquesta manera, i crec que fa bé, mostrar la seva indignació, el seu enfadado davant del que considera, sobretot al final de la temporada, una persecució contra, contra els seus colors.
Jo el tema del gol de l'Atlètic sí que ho entenc. Ara, que vulguis ja parlar d'altres greuges arbitrals, que és cert que n'hi ha hagut, però és que li passa gairebé a tots els equips. Sí. Jo tinc molt clar que l'Espanyol segurament baixarà, bueno, segurament no, segur, sí, baixa no. Segona per mèrits propis, però el que sí que li han tret és la possibilitat de lluitar-ho l'última jornada. Això és així. I pot ser que l'última jornada jugui contra l'Almeria a casa i perdi i se'n vagi cap a segona, però hi ha clubs que estan en la mateixa situació que l'Espanyol que també mereixen baixar a segona divisió, que tindran l'oportunitat de jugar-s'ho l'última
jornada. En total, 6 clubs, sí, sí. Què més vols afegir de la part esportiva?
Sí. Sobre la part esportiva, perquè segons ha pogut saber RAC1, atenció, perquè no hauríem de descartar l'escenari de la continuïtat de Domingo Catoira, el director esportiu de l'Espanyol, un dels principals responsables i culpables del descens d'aquesta temporada. Encara li resta un any de contracte, té uns emoluments importants, uns 400.000 euros, i Chen Yancheng, el president de l'entitat, no estaria per la labor de pagar indemnitzacions. Per tant, el que semblava impossible fa unes setmanes, fa unes hores, és a dir, que pogués continuar Domingo Catoira, doncs ara resulta que podria ser. Segueix sent un factor improbable, però vaja, és un escenari que es contempla ara mateix als despatxos de l'Espanyol. Paral·lelament, els representants que s'encarreguen de la situació de Víctor Horta, ja vam explicar la situació aquí en exclusiva, ja estan treballant sobre altres ofertes rebudes en les últimes setmanes. Recordem que Víctor Horta es va oferir a l'Espanyol per liderar la direcció esportiva a partir de la temporada que ve, i que fa setmanes que ja ha analitzat la situació esportiva del club i els canvis que caldria fer per formar important una estructura sòlida i potent per tornar a primera divisió i sobretot quedar-s'hi durant moltes temporades. Per tant, veurem què acaba passant, si l'Espanyol, vaja, desestima l'opció de Víctor Horta, un director esportiu amb un currículum important, i decideix oferir la continuïtat a Domingo Catoira. Doncs és una decisió
seria sorprenent,
incomprensible.
Seria molt sorprenent que continués Domingo Catoira, no? Amb tot el que ha passat, amb la plantilla, amb els canvis que hi ha hagut...
No, i tenint aquests oferiments de gent com Víctor Horta, que, ostres, al final, jo crec que ha acreditat una trajectòria important i que si té ganes de venir i s'ofereix, doncs crec que l'Espanyol, com a mínim, ho hauria de valorar.
Serà un estiu mogut, i a veure també com va aquest diumenge, 9 de la nit, aquest Espanyol-Almeria, a veure com respon el públic.
Les protestes.
Clar, quin plebiscit hi haurà avui a la RCD Stadium aquest diumenge en aquesta jornada. Gràcies, Joan.
Bona nit.
Vinga, és a punt de rebre el títol de campió de l'Europa League al Sevilla, al Puskas Arena de Budapest, i nosaltres començarem a mirar cap a un altre final. Avui ha guanyat el Sevilla l'Europa League, i nosaltres mirarem ja cap a la final d'Eindhoven d'aquest dissabte 3 de juny a les 4 de la tarda. Sou optimistes amb el Barça femení o què, Dalmas?
I tant.
Sí,
i tant. Sí, crec que ho som tots, no? Aquest equip ens ha donat mostres. Crec que arriba molt bé. Crec que amb Giralde d'estar fent coses diferents que estan enriquint a l'equip. I per tant, jo crec que no només som optimistes, sinó que ho hem de ser, no? Jo crec que aquest equip s'ho ha guanyat.
I tant que sí. Tu què?
Poc a afegir, impossible no ser-hi, com diu l'Àlex. És un equip que ens ha mal acostumat, que ens ha mal acostumat a estimar, com jo, per exemple, no sospitava el futbol femení, i no concebeixo un altre resultat que no sigui venir a Barcelona amb la Copa Europa.
Optimismo, pero con prudencia. Yo tengo todavía la imagen de la temporada pasada, que el Barça era muy favorito y luego resultó que no lo era tanto. Creo que el Wolfsburgo es un equipo de esos que a un solo partido te puede complicar un poco la vida. Evidentemente el Barça es superior, juega mejor, tiene mejores futbolistas, pero yo creo que habría que tener cierta prudencia, sobre todo con los equipos alemanes en el fútbol femenino siempre.
Recordo que divendres marxem cap a Eindhoven. Farem el Tu diràs des del Intel Art Hotel d'Eindhoven. A 5 minuts caminant del Philips Stadion. Per tant, si divendres sou per Eindhoven, si ja heu arribat a aquesta ciutat neerlandesa, o si sou catalans que viviu a Eindhoven i escolteu RAC1, acosteu-vos aquest divendres a partir de 11:15 de la nit, perquè farem el programa en directe. Tota la prèvia esportiva i ambiental la farem en directe des del Intel Art Hotel d'Eindhoven, que està a tocar de l'estadi de la final. Un programa que farem amb el suport de CaixaBank, de Llopro, de Danone i de Vueling.
La final d'Eindhoven a RAC1. Falten 3 dies.
Falten només 3 dies per la final de la Champions femenina entre el Barça i el Wolfsburg. De tot plegat en volem parlar avui amb la capitana que va aixecar ben amunt la primera i única Champions que té el Barça. Va estar 12 temporades al conjunt blaugrana, va marxar després al Manchester City i aquest any ha jugat a la Roma. És la Vicky Losada. Hola, Vicky, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs, primer de tot?
Tot bé, gràcies a vosaltres.
Bé, bé, aquí estem ja fent el compte enrere per la final de la Champions. Abans d'entrar-hi, escolta, deixa'm felicitar-te per haver guanyat la Lliga Italiana amb la Roma. Li heu tret 13 punts de diferència al segon classificat, que ha estat la Juve.
Sí, gràcies. No, la veritat que jo vaig arribar al desembre, però les noies han fet una feina molt bona i contenta d'arribar i guanyar. Mai m'havia passat en tan poc temps.
I a més, aquest diumenge podeu fer el doblet, no? Teniu la final de Copa, també contra la Juve. Això, uns quants de la Champions, uns quarts de final de la Champions, volia dir. Vull dir que la temporada ha estat molt bona, no? Passi el que passi aquest diumenge.
No, la veritat que sí, i sobretot per un equip italià, que és una lliga que està en creixement, i la Roma, la veritat que a la Champions arribar a quarts no n'és fàcil i ha sigut un any de molt d'èxit.
A nivell personal, contenta de com ha anat tot plegat des del desembre?
Sí, sí, molt bé, molt bé, molt bé. La veritat que molt bé, he tornat aquí, és una mica més com el Barça, un futbol amb més, no sé, més apassionat, els italians, l'afició, la veritat que molt contenta.
Clar, després del Barça has fet Premier, ara Lliga Italiana, no? Has vist de tot una mica, no? Has tastat una mica de tot el futbol femení europeu.
Sí, la veritat que sí, és interessant i és molt emocionant també, perquè la veritat que el futbol femení en general està en creixement i això són bones notícies, sempre.
Tens contracte fins al 30 de juny amb la Roma? No sé si tens decidit què faràs la temporada vinent, si ens pots explicar alguna cosa.
No, encara no sé, la veritat, encara no sé què faré, perquè tenim la final i la veritat que encara no he parlat amb la Roma i si et soc sincera, no sé què faré.
Però et veus jugant encara, eh?
Sí, que vull continuar jugant, sí.
Molt bé, i dissabte suposo que, tot i que tens aquesta final de Copa, dissabte estaràs pendent de la final de la Champions Eindhoven entre el Barça i el Wolfsburg. No et preguntarem qui vas, no? Suposo que és bastant evident, però com veus aquesta final?
Bueno, contenta que puc veure el partit, que nosaltres juguem diumenge. I, bueno, jo crec que és una oportunitat molt gran pel Barça. Crec que serà un partit difícil, però estic segura de que les noies no volen cometre l'error de l'any passat i moltes ganes de veure com va el partit.
Clar, no sé si en el fons penses, mira, de moment sóc l'única que ha aixecat la Champions ben amunt amb el Barça, però et faria gràcia que hi hagués un altre capitán aixecat la Copa, no?
No, gràcia no, em faria moltíssima alegria, i tant, no, és un honor que he sigut la primera, però tinc moltes ganes de veure l'Alexia aixecant la Copa. L'any passat va fer mal i espero que aquest any no es repiti.
Com veus el Barça arribant a aquesta final de Copa? L'any passat ja té l'espineta de la derrota, vull dir que ja és un equip que té certa experiència, no?, en aquest tipus de cites. Vosaltres sou una mica les pioneres, no?, d'anar arribant a finals, però ara ja aquest Barça ja sap el que és tastar la victòria i tastar la derrota.
Sí, jo crec que és difícil arribar a la final perquè tothom s'espera els todopoderoso Barça, però és molt difícil arribar. Estan arribant cada any que passa i jo crec que aquest any, és veritat que l'any passat era l'Olímpic, que les noies jo penso que no s'esperaven els primers 20 minuts, però jo crec que és un partit completament diferent. El Wolfsburg és un altre estil de futbol i ara han tingut dues setmanes per preparar la final i estic segura que tindrà moltes ganes de que arribi dissabte.
Ets molt diferent aquest Barça de Göteborg, el que tu capitanejaves i vau aixecar la primera?
Bueno, jo crec que sí que ha evolucionat una mica. Sempre les bases són les mateixes, tothom sap com l'estil del Barça. I una cosa que m'agrada molt és que tenim moltes noies de la casa, així que això no es perdrà mai. Però sí que és veritat que amb les noves adaptacions hi ha hagut moments al camp que potser t'has trobat amb Anna, no sé, Rolfo, Geise, i sí que és veritat que penso una mica aquest futbol de contenció, però també és bo perquè crec que en partits importants i difícils hi ha més recursos ara.
Tinc per aquí la Laia Coll també, que és la narradora dels partits del Barça femení aquí a RAC1. Hola, Laia.
Hola, què tal? Bona nit.
Preguntes per la Vicky.
Sí, oi tant que tinc preguntes per la capitana. Aquesta temporada us vau enfrontar contra el Barça, la Roma també va jugar contra el Wolfsburg, en aquest cas a la fase de grups, tu encara no formaves part de l'equip, però com vas veure el Barça, quina creus que pot ser el seu punt fort, el principal argument que té per guanyar aquesta final contra el Wolfsburg?
Bueno, jo crec que el Wolfsburg és el típic equip alemany i jo crec que els contraatacs són equips que a vegades sembla que han desconnectat del partit i en els últims minuts acaben guanyant. Jo crec que el Barça ha de ser molt seriós, sense cap error, i jo crec que tindrem ocasions. Estic segura de que tindrem moltíssimes ocasions perquè crec que els dos equips ofensivament són molt bons i jo crec que una mica es decidirà una mica si hi ha algun error en part defensiva o en algun contraatac del Wolfsburg.
La d'aquest dissabte serà la quarta final en 5 anys que juga el Barça, que ja s'ha consolidat a l'èlit europea. Pel joc que està fent l'equip els últims anys, que rep elogis de tot arreu, creus que aquest equip, aquesta generació de futbolistes de la qual tu també en vas formar part, mereix un altre Champions?
Sí, i tant, i tant. I tant, i ja com he dit, és molt difícil arribar a la final. 4 vegades consecutives és una Champions. Una Champions en qualsevol partit pots quedar fora. S'ha de donar molt de valor a les noies, al que estan fent, al treball, i jo crec que... Jo tinc l'esperança que aquest any sí que arribarà.
Has parlat amb alguna companya de vestidor del Barça o no?
No, la veritat que no. Últimament no. Quan vaig amb l'eliminatòria contra la Roma sí que vaig parlar, però avui estava pensant i segurament escriuré alguna.
Normal. Clar, tu vas aixecar aquella Champions a Göteborg en pandèmia, no? Hòstia, una mica de ràbia, això.
Sí que va ser molt estrany perquè estàvem soles, però per mi va ser el final perfecte perquè són molts d'anys al club i moltíssima gent que en aquests moments d'alegria passen pel meu cap i la veritat que va ser un somni, per mi un somni, tothom ho sap.
El millor moment de la teva carrera, com definiries el que se sent quan et donen la copa i has passat tot el partit i l'aixeques ben amunt?
Bueno, jo crec que per mi va ser també la consolidació d'un projecte que vam començar, jo crec que 5 o 6 anys enrere, i que és molt difícil al futbol perquè tu pots fer absolutament tot però moltes vegades no guanyes. Això a l'esport d'elit és així. I va ser un projecte que vam començar amb el Xavi Llorenç, que jo vaig tornar d'Anglaterra, de l'Arsenal, i amb aportacions d'altres jugadores de l'estranger van aconseguir un grup molt bo i la veritat que va ser moltíssima alegria i arribar a tenir èxit perquè, com et dic, és molt difícil i jo crec que va ser una mica tota l'evolució el que va ser molt especial per mi.
De cara a la final de dissabte, Vicky, s'han exhaurit totes les entrades per primera vegada a la història. És evident que cada vegada genera més interès. A Göteborg vas aixecar la Champions, malauradament sense públic perquè per la pandèmia, però l'any passat 15.000 aficionats a Turí. Dissabte n'hi haurà 10.000 a Eindhoven. Heu format part d'un canvi que jo podem dir ja de consolidació, no?, d'aquest canvi, i a Itàlia també, sense anar més lluny, el partit que el Barça va jugar a l'Olímpic de Roma, 40.000 persones per veure futbol femení. Com es viu això des de dins?
Bueno, la veritat que sonarà una mica estrany, però jo crec que fins i tot potser ens estem acostumant una mica, sobretot en partits de molta importància. Sí que en les competicions domèstiques no és la realitat que passa cada cap de setmana i que mica en mica s'ha d'anar a continuar treballant perquè això millori, però és un canvi molt, molt gran, moltíssima alegria. Jo crec que el futbol femení, com tu dius, ja està consolidat a la societat, als camps, als grans estadis, i esperem que continuï, que jo crec que el següent Mundial és una fita que donarà un gran salt al futbol femení també, i jo crec que tinc moltes ganes també de veure aquesta fita.
Què creus que li falta perquè continuï creixent el futbol femení? Què podríem fer entre tots perquè això continuï creixent?
Bueno, falta, a vegades és temps i continuar treballant el dia a dia, les institucions, els clubs, tothom que treballa amb el futbol femení, continuar fent les coses bé i també invertir econòmicament, perquè tothom sap que es necessita una mica d'això.
A la final de Copa, sabeu si també estarà ple l'estadi, aquest Roma-Juve de diumenge?
Bona pregunta. La veritat que no sé, però estic segura que sí, perquè aquí la veritat que a Itàlia la Roma-Juve comença a ser una mica com el clàssic d'allà, d'Espanya.
Clar, o sigui, noteu també que hi ha hagut un creixement d'interès en el futbol femení dels seguidors i seguidores.
Sí, això passa moltíssim, sobretot, jo s'ho deia aquí a les noies, a la Roma. Un equip italià que arribi a quarts de final és molt difícil, i això fa que la societat canviï coses, que les nenes et veuen a la televisió, i això canvia coses com jo ho vaig viure amb el Barça a la Champions.
A la teva època. No, no sé si t'han demanat a tu encara entrades d'aquests 10.000 aficionats que van a Eindhoven del Barça. Dic, escolta, Vicky, no sé si coneixes algú, perquè molta gent buscava entrades, eh?
No, però no m'estranyaria que m'arribés algun missatge en els següents dies, si m'estàs dient això ara.
Sí, clar, clar.
No, 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 jo volia anar, però quan... La veritat que vaig ser jo mateixa qui va marcar el gol al 95 per passar a la final i estic molt contenta, però sí que volia anar, però bueno... ho veuré des de l'hotel.
Abans parlàvem de que us vau enfrontar al Barça a l'eliminatòria dels quarts de final. Tu vas poder tornar al Camp Nou, per primera vegada vas poder jugar al Camp Nou. Què vas sentir, tu que ets culer de tota la vida, capitana del Barça, poder jugar al Camp Nou, a l'estadi?
La veritat que, com sempre he dit, un altre cop, tota l'estima de tothom, perquè els dies d'abans la quantitat de missatges que em van arribar, encara m'arriben missatges de tornar al Barça cada dia, i al final, bueno, jo m'emporto tota l'estima, és casa meva, va ser una mica estrany per mi, però bueno, per mi era important també trepitjar l'herba del Camp Nou, que ara ja canviarà, i un altre dia inoblidable a la meva carrera.
I Vicky, ens vam quedar per això tots amb les ganes que et canviessin durant la segona part i poguessis sortir ovacionada amb l'ovació que et mereixies de l'estadi. En tenia tothom moltíssimes ganes,
yeah.
Però tu, suposo que ets la primera, no?, que et va saber greu unes molèsties...
Bueno, em va saber greu ja no poder jugar el partit com m'hagués agradat, perquè a sobre portava un mes trobant-me molt bé, però un xut a l'escalfament em vaig trencar el quàdriceps, i jo sabia que m'havia trencat, però jo sabia que volia intentar jugar i vaig aguantar el que vaig poder, però després he estat un mes fora dels terrenys de joc.
Estàs contenta de com et va rebre per això l'afició del Barça?
Sí, moltíssim, missatges, tothom, la veritat que no m'ho esperava, va ser una mica tornar a la meva despedida de l'últim dia al Johan.
Perquè tu, Vicky, com, clar, estem parlant que tu no havies pogut jugar al Camp Nou, perquè quan s'obre el Camp Nou en públic tu ja no formes part de l'equip, és a dir, la Vicky el 2021 formava part d'aquest equip, imagineu-vos el canvi que ha fet tot plegat, com ha crescut de cop, que s'han omplert ja estadis i el Camp Nou més d'una vegada, i que ho estem ja normalitzant, no?, el fet d'obrir el Camp Nou, 50.000 persones, 70.000, com ho has viscut tu des de fora tot això?
Sí, bueno, jo no vaig poder jugar perquè tenia el Covid. El primer partit va ser l'Espanyol.
Sí, sense públic, és veritat.
Sí, que és veritat. Però bueno, que al final després s'ha obert més cops, i és increïble el que el Barça està aconseguint, perquè, si no me'n recordo malament, va ser el Real Madrid, no?
Sí,
Champions.
I el Wolfsburg va ser el rècord mundial després, a semis d'aquella Champions.
I, bueno, jo vaig veure aquests partits per la televisió i haig de dir que estava completament emocionada, perquè és no només el que es va aconseguir, sinó com l'afició del Barça ho va demostrar públicament.
A veure si aconsegueixen la segona aquest dissabte i continuen escrivint pàgines d'història des del Barça femení, que ha estat un dels pioners, no?, per aquest creixement del futbol femení que ara estàvem comentant amb la Vicky Losada. Ens encanta la teva imatge aixecant la Göteborg, però com dèiem abans, tant de bo hi hagi una segona capitana aixecant la Göteborg, no?, que serà una bona notícia pel Barça, i tant de bo aquest cap de setmana hi hagi doplet també, no?, Champions del Barça i Copa per la Vicky Losada amb la Roma.
Esperem que l'Alexia aixequi aquesta copa i que jo també m'emporti el segon trofeu de l'any aquí a Roma.
Molta sort, Vicky, moltes gràcies per atendre'ns també en aquests dies previs ja a la finalíssima de la Champions. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada forta.
La final d'Eindhoven a RAC1.
N'hem parlat una estona amb Vicky Losada. L'única capitana que de moment ha aixecat ben amunt el títol de Champions va ser a Göteborg el 2021. Tant de bo aquest 2023 veiem Alexia Putellas aixecant també ben amunt la segona Champions de la història a Eindhoven. Els del Tu Diràs hi anem divendres cap allà a fer el programa. I recordo que dissabte, programació especial amb el Via Lliure amb Xavi Bundó, també des d'Eindhoven, des de l'Intel Art Hotel, al tocar del Philips Stadium. I durant tot el dia, pendents de tot el que passi amb les 10.000 persones que aniran a animar el Barça. Que tingui molta sort al Barça, no? A veure si la setmana que ve ens trobem i tornem a ser campions d'Europa.
I tant, i la sort que les bones gestions, de, en aquest cas, del Xavi Puig i la resta de l'equip executiu del Barça per aconseguir més entrades, perquè al principi hi havia molt poques entrades per les dues aficions. Gràcies a Déu, la UEFA va obrir una miqueta la veda perquè tinguessin els dos equips més entrades.
Hem aconseguit nosaltres 20 entrades dobles aquí a RAC1 i les hem estat sortejant en les últimes hores. Si heu rebut un mail oficial de la ràdio confirmant-vos que sou guanyadors, tindreu una entrada doble per anar a...
Un autèntic luxe.
Sí, sí, un luxe. Us haureu de pagar els viatges o buscar-vos la vida per anar a Eindhoven, però com a mínim, gràcies a RAC1, podreu entrar al Philips Stadion. 20 afortunats, ho hauran aconseguit. Paco Cabeza, Lluís Carrasco, Àlex Dalmas, un plaer. Fins la pròxima, eh?
Un plaer. Bona nit.
Vinga, va, una abraçada forta. Fem una petita pausa, tanquem tertúlia i de seguida continuen els esports aquí al Tu Diràs. Hem quedat amb Roger Torrent i després encara de venir al Pedrol. Amb el Back to Back farem la prèvia de les finals de l'NBA, que aquest any us oferirem en directe i en català a RAC1 a partir de demà a la matinada.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu Diràs.
Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en las huellas quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Hem vingut fins al Port Vell, aquí a la zona de la Barceloneta, a Barcelona, on hi ha el Barcelona Fan Village d'aquest gran premi de Fórmula 1 que viurem aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya. I ens acompanya el president del circuit de Barcelona-Catalunya, que també és conseller d'Empresa i Treball, el senyor Roger Torrent. Què tal? Bona nit.
Molt bona nit.
Primer de tot, com ha anat la presentació? I una gentada de por. Ha estat espectacular.
Ha estat espectacular. Hi ha molta gent. Avui em deien que de moment hi han passat 46.000 persones per aquest village. Bé, el que volem precisament és connectar encara més la Fórmula 1 amb la ciutat, la Fórmula 1 amb aquest entorn magnífic que tenim, i jo crec que la prova, diguéssim, és aquest village, i la gent respon. Avui hi havia molta gent, molts fans de Carlos Sainz, però també molts fans en general de la Fórmula 1, i d'això es tracta, de fer aquesta afició i de connectar encara més la Fórmula 1 i el país.
Pràcticament, bé, està tot venut, no? Quedaven poquíssimes entrades, no?
No només això, es van vendre en 10 dies, eh? Serem més de 100.000 persones aquest any també de nou al circuit. Es van vendre molt ràpidament, en 10 dies crec les entrades, cosa que ens va obligar a incrementar l'aforament. Hem fet un esforç en aquest sentit, també a posar a la venda nous paquets d'hospitalitat, alguns paquets nous, com la Pelús jove, alguns descomptes. En definitiva, volem apropar encara més el Gran Premi als aficionats, i hi haurà una gran resposta segur aquest cap de setmana al Gran Premi a Montmeló. De fet, les dades ens diuen que serà una jornada espectacular.
I ajuda, no?, el fet que Carlos Sainz estigui en una escuderia com Ferrari històrica, que Fernando Alonso amb Aston Martin estigui tenint uns resultats espectaculars. Suposo que l'afició, no?, també aquí a Catalunya, ajuda que hi hagi aquests pilots espanyols al capdavant.
I ajuda molt, i ajuda que sigui competit. És veritat que han guanyat, no?, el Red Bull, han guanyat totes les curses, però els últims anys ha estat han estat campionats molt disputats, amb molta rivalitat. també una rivalitat, no? Allà al límit, diguéssim, que això al final fa afició. També és veritat que sèries documentals, no? Per exemple, la de Netflix hi ha contribuït molt. Jo crec que el sentit de l'espectacle que ja ha portat Liberty doncs també ajuda. En definitiva, jo crec que estem vivint una nova etapa d'or, una nova edat d'or de la Fórmula 1, que té a veure efectivament amb el seguiment de determinats pilots, el Fernando i el Carlos claríssimament, escuderies que fins ara eren més outsiders, no? Que estan competint pels podis, com Aston Martin, i aquesta rivalitat o aquesta competitivitat que hem vist els últims anys i que s'està donant també en aquest campionat i que al final és el que crea afició, no? Quan una cosa és renyida, quan una cosa és intensa, doncs és quan la gent s'hi enganxa.
Ens acompanya també el nostre home motor aquí a RAC1, que és el Quim Salvador. Hola, Quim.
Hola.
Ell està molt content perquè recupereu el traçat històric, no? I deixeu enrere aquesta xicana d'abans, no? Quim, estàs content?
Sí, sí, és que tenim un circuit preciós a nivell tècnic també, i la solució que es va haver de fer de la xicana, que mai va ser volguda, però que es va haver de fer, era un pedaç que trencava una mica el caràcter del circuit, i aquest any hi ha moltes novetats al circuit de Barcelona-Catalunya, però des d'un punt de vista del purista de la competició, aquesta és la més important, i jo crec que de part de tota l'afició es pot dir gràcies, perquè, ostres, tornar a veure els dos últims revolts, sobretot el d'entrada a meta, que és rapidíssim, que és tècnic, que serà espectacular, que és decisiu també per fer el temps, en lloc d'aquella xicana on calia tirar l'ancla gairebé i tornar a arrencar, doncs home, realment n'estem contents.
Gràcies. En tot cas, són unes gràcies compartides també en Fórmula 1 i en MotoGP, amb qui, òbviament, hem acordat les millores al traçat, i jo crec que serà més espectacular. No només hi ha una qüestió més sentimental, no?, de tornar als orígens, sinó que jo crec que això beneficiarà l'espectacle, que és del que es tracta. Tenim un gran circuit, amb les seves dificultats tècniques, un circuit que al mateix temps és molt segur i que esperem doncs aquest any encara sigui una mica més espectacular i per tant la cursa es visqui d'aquesta manera més intensa, diguéssim, no?
L'any passat va haver-hi alguna sobreocupació en algunes tribunes, suposo que han après, no?, del que va passar.
Bé, hem millorat, com deia, els temes d'aforament, també volem que l'experiència sigui millor. És veritat que l'any passat la onada de calor no ens hi va ajudar gens. Recordo doncs que va ser un cap de setmana amb temperatures altíssimes, anormals pel moment que estàvem. Espero que en aquest sentit doncs sigui un bon cap de setmana climàticament, però que no arribem a les temperatures de l'any passat. En qualsevol cas, doncs òbviament ens hem preparat en tots els sentits, hem millorat allò que era millorable pel que fa a l'aforament, pel que fa a l'accessibilitat, pel que fa als serveis al públic i sobretot també pel que fa al transport públic, millora en tren i en bus, i de fet fem una crida doncs als aficionats a que vinguin si poden amb transport públic, perquè això evidentment facilita els accessos al circuit.
Parlàvem fa un moment del canvi de dates. De fet, la Fórmula 1 ve enguany a les dates que des de feia molt temps eren de MotoGP, i sí que és cert que podíem pensar, ostres, el juny farà més calor que el maig, i en principi no, en principi cada setmana no tindrem tanta calor, però MotoGP va a principis de setembre, que també farà una calorada. Per què el canvi de dates, i si hi ha alguna opció o intenció, perquè potser no n'hi ha, d'en un futur modificar-les? Perquè, per exemple, les motos van a Le Mans quan sempre hi plou i fa fred, i aquí al circuit quan sempre estem a 30 graus, i no sé si això es pot canviar o no.
Bé, no hi ha res inamovible, certament, i aquest any doncs MotoGP l'hem canviat. Bàsicament la raó és perquè no se solapessin o no fossin tan seguits els dos grans premis de Fórmula 1 i MotoGP, per una qüestió logística, per la pròpia estructura del circuit, i també per beneficiar l'espectacle, perquè dos caps de setmana gairebé seguits doncs són molt intensos i necessitem respirar una mica, que és el que provarem aquest any de cares al setembre. Però en qualsevol cas sabeu que les dates es negocien i es pacten d'any a any, i per tant aquest any parlarem de l'any vinent. Veurem com funciona el fet de que hi hagi doncs un estiu pel mig entre Fórmula 1 i MotoGP, però en qualsevol cas, òbviament, les dates no són inamovibles, no depenen només de nosaltres, depenen de l'organització dels campionats. Sabeu que això està molt renyit, no? I els caps de setmana estan com molt, molt fixats. Nosaltres en Fórmula 1 normalment hem anat sempre després de Monte Carlo, per tant seguim amb aquesta dinàmica, i llavors hem de veure quan és millor fer MotoGP.
Tindrem gran premi de MotoGP l'any que ve, segur. Ho dic perquè des de Dorna mateix es va parlar d'una alternança dels circuits peninsulars, el circuit va renovar fins 2026, però vaja, que jo sàpiga, ningú ha dit que l'alternança no s'hagi de produir de moment. Llavors,
nosaltres vam signar aquells 5 anys amb 3 mínim, i que en tot cas sempre havien de ser seguits els grans premis. Tornem a parlar aquest any amb Dorna, la relació era per aquests 5 anys, ningú ens ha dit el contrari, nosaltres estem convençuts de que Dorna està tan feliç com nosaltres de tenir MotoGP al circuit. Per tant, continuarem treballant amb la mateixa línia. Amb Carmelo Ezpeleta tenim molt bona relació. Evidentment, quan ve el circuit està a casa, se sent com a casa, i aquesta simbiosi també amb MotoGP doncs, la continuarem treballant en el futur. Nosaltres estem molt satisfets i torno a dir, jo estic convençut de que Dorna també.
Per tant, en principi era MotoGP signat fins al 26 i Fórmula 1 també fins al 26. Això vol dir que 24, 25 i 26 hi haurà les proves, no?
Hi haurà les proves de Fórmula 1. Amb segur, MotoGP doncs, vam signar la possibilitat de que durant els 5 anys, no necessàriament amb tots 5, hi hagués cursa. Òbviament, nosaltres aportàvem l'aportació econòmica en funció de les curses que es fessin, però estem convençuts de que seran 5 de 5, també amb MotoGP. En qualsevol cas, en Fórmula 1 segur, la relació contractual és fins al 2026, i tant amb una organització com l'altra estem treballant molt bé, la relació va molt més enllà del que és estrictament la contractual, i per tant estem convençuts de que això serà per molts anys.
I pot ser que als 5 anys hi hagi MotoGP. No està decidit, però podria ser.
Podria ser, perfectament, i aquesta és la nostra intenció, clarament.
Ara que parlava de pagar quan hi hagi curses, no? dels números, ha estat motiu de debat, fins i tot polític, no? Les pèrdues del circuit, amb aquest ple, amb aquesta eufòria que hi ha per omplir el circuit i veure aquestes curses, quadren els números ja? Com tenim aquesta qüestió, senyor Torrent?
Anem millorant els ingressos, i de fet aquesta és una part important del pla estratègic que hem plantejat pel circuit. Promocionar que hi hagi molta activitat, molta més activitat al circuit, els 365 dies de l'any. Ara, Déu-n'hi-do l'ocupació que hi ha, és molt important, però volem que encara hi hagi més activitat, no necessàriament només vinculada al món de les curses, que també, òbviament, aquesta és la raó fonamental de ser del circuit, però volem aprofitar l'equipament justament per generar activitat que impliqui ingressos. No hi ha cap circuit al món de les característiques del nostre que tingui Fórmula 1 i MotoGP que generi beneficis des d'un punt de vista econòmic, directes, perquè els beneficis hi són, l'impacte és molt important, estem parlant d'un impacte calculat en uns 300 milions d'euros, per tant, és un impacte que va molt més enllà del que diuen els números específics del circuit i que és molt important pel país.
Més enllà de la instal·lació, no vol dir? Clar, l'impacte econòmic va molt més enllà de la instal·lació.
Heu de pensar que l'impacte econòmic d'un gran premi té a veure amb l'ocupació hotelera, té a veure amb tota la despesa que fan els aficionats, té a veure amb moltes altres coses, no?, que es donen en un cap de setmana de gran premi, que no es computen els ingressos del circuit, però que són bons pel país. I, per tant, nosaltres treballem també des d'aquest punt de vista. A més, hi ha dos altres aspectes que volem treballar. D'una banda, que el circuit sigui una plataforma també per atraure indústria de la mobilitat, de l'automoció, aquest plantejament modern, no?, i nou de la mobilitat del segle XXI. De fet, ja hi ha empreses al voltant de Montmeló que s'instal·len allà perquè hi ha el circuit a prop. Això ho volem fomentar, volem que sigui també un banc de proves en aquest sentit, i al mateix temps també cal tenir en compte que el circuit i tot el que hi fem és també un aparador, en aquest cas és més intangible, de la marca Catalunya i Barcelona arreu del món, i que això acaba beneficiant també el nostre país, encara que sigui de manera indirecta.
Perquè música, concerts, tot això que algun cop s'havia fet, està previst això en el futur?
També, és a dir, quan parlem d'aquestes activitats en paral·lel, parlem de moltes coses, però fonamentalment parlem també d'activitats d'oci i lúdiques que ens han d'ajudar també a generar ingressos que reverteixin doncs, en les comptes d'explotació de la infraestructura.
Alguna prevista que pugui avançar alguna cosa o no?
I estem treballant, en tot cas quan ho tinguem apamat o quan ho tinguem tancat ho podrem explicar, però...
Aviat, eh?
Aviat. La nostra intenció és que comencin a passar moltes coses al circuit, i com més aviat millor, s'ha de fer bé, evidentment, ho hem de treballar bé, però la voluntat i la vocació és que el circuit sigui una plataforma també de moltes altres coses que no són només les curses, que evidentment és el més important, però també hi ha moltes altres esdeveniments que podem fer.
Molt bé, i acabo amb una qüestió que és Madrid. La presidenta de la Comunitat de Madrid, la senyora Ayuso, ha dit no habría un circuito de Fórmula 1 en el mundo como el de Madrid. La presidenta se muestra convencida que Madrid será sede de una carrera en la próxima legislatura en el entorno de IFEMA. ¿Quién sabe de eso, señor Torrent?
Que nosaltres estem convençudíssims del potencial de Catalunya i Barcelona. Ens preocupa molt poc la competència, francament, tant sigui de Madrid com d'altres ciutats o altres àmbits a nivell global que també voldrien un gran premi de Fórmula 1. Com he dit abans, la Fórmula 1 ha anat guanyant amb expectació i amb audiències els últims anys, per tant és encara més atractiva del que ho era uns anys enrere. Per tant, hi ha molta voluntat o la intenció de molts llocs d'aconseguir un gran premi. Nosaltres, torno a dir, estem molt satisfets de la feina que estem fent en Fórmula 1, de com estem treballant colze a colze. Fins i tot en alguns aspectes Fórmula 1 identifica Catalunya i Barcelona com un referent, i estic plenament convençut de que aquesta relació contractual, que de moment és fins al 2026, pot anar molt més enllà. De fet, nosaltres volem que vagi molt més enllà i que sigui a llarg termini. Ja estem en una situació que ens permet mirar el futur amb una mica més de tranquil·litat. Heu de pensar, doncs, que abans renovàvem any a any i això ens portava a una situació agònica, que no ens convenia a nosaltres, però tampoc convenia a Fórmula 1, que vam renovar per aquests 5 anys, que són fins al 2026, que la cosa està funcionant molt bé, que estem molt convençuts de la nostra de la projecció i del que ofereix Catalunya i Barcelona, i Fórmula 1 també està molt satisfet amb com està funcionant i les inversions i les millores que hem fet. Ja ha vist la implicació per part del govern de la Generalitat de Catalunya, per part de la direcció del circuit, i per tant això també és un actiu que posem en valor.
Però si Madrid té un gran premi, el circuit de Barcelona-Catalunya en podria acollir un altre? És a dir, Espanya podria tenir dos grans premis en algun moment? D'això n'han parlat?
D'això no n'hem parlat. Nosaltres, evidentment, treballem la nostra proposta, n'estem molt convençuts. És veritat que en altres països se celebra més d'un gran premi, no? Abans comentàvem, no? Darrere de Fórmula 1 en aquests moments hi ha un grup americà com Liberty, no? Que està intentant potenciar l'afició a la Fórmula 1 als Estats Units. Hem vist dos grans premis, potser en veurem algun altre a Estats Units. Per tant, hi ha països que n'acullen més d'un. En qualsevol cas, més enllà del que pugui decidir Fórmula 1, torno a dir, estem convençudíssims de que la relació amb Catalunya i Barcelona serà per molts anys, perquè a més el nostre circuit i el nostre gran premi forma part ja del llistat de clàssics, no? del campionat, com pot ser Monte Carlo, com pot ser Silverstone, Barcelona, Catalunya. Després de 33 anys és ja gairebé una icona més de la Fórmula 1.
Això podria obrir la porta, si hi ha un altre gran premi a l'estat espanyol, a un hipotètic canvi de nom. És a dir, MotoGP fa una pila d'anys que té gran premi de Catalunya, el d'Espanya es fa a Jerez, històricament el d'Espanya, vaja, històricament els últims anys és el d'aquí. Seria una possibilitat?
Es digués gran premi de Catalunya aquest o no?
Tant de bo. En tot cas, ja quan va haver-hi el gran premi de València, sí, no? Que va ser el gran premi d'Europa, en aquells moments, en fi, les fórmules poden ser variades. En qualsevol cas, per totes, per nosaltres, hi ha d'haver l'equació Catalunya i Barcelona, n'estem convençudíssims i estem molt satisfets de com estem treballant en aquest sentit. Per tant, nosaltres estem molt tranquils i i de fet molt engrescats, no? I molt optimistes de cares al futur, més enllà, insisteixo, d'aquests 5 anys i del 2026.
Doncs res, veurem com evoluciona tot plegat. Li desitgem molta sort també com a president del circuit aquest cap de setmana. El fa patir alguna cosa o no? Ara ja està tranquil, ja s'ha presentat, ha vist que hi ha fans, les entrades estan venudes.
Estem molt tranquils, perquè jo crec que serà un èxit. Ara els hi toca als pilots estar a l'alçada de les circumstàncies.
Senyor Torrent, moltíssimes gràcies, de veritat. Ja gaudir aquest cap de setmana de la millor Fórmula 1 que aquí al circuit de Barcelona-Catalunya.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Quim.
Bona nit.
Això és el que ens ha dit Roger Torrent, president del circuit de Barcelona-Catalunya. A partir de demà ja podrem sentir els pilots i divendres començaran els entrenaments lliures per tots els amants de la Fórmula 1. Arriba la gran cita de la temporada del circuit de Barcelona-Catalunya. Ens queda el back-to-back per fer les prèvies de les finals de l'NBA que viurem en directe aquest any a RAC1 a partir de la matinada vinent, però abans us recordo que si voleu que els vostres fills passin un estiu inoblidable entre ràdio i natura, afanyeu-vos perquè queden les últimes inscripcions de les colònies de ràdio de RAC1. Del 25 de juny a l'1 de juliol, una setmana, joves d'entre 8 i 16 anys que podran descobrir el món de la comunicació i de la ràdio de ben a prop i a més gaudiran al màxim d'activitats d'aventura a Vic. Entreu @coloniasracu.cat, coloniasracu.cat, i feu allà la inscripció. Les organitzen Club Elements i Radiofònics i, evidentment, tenen la col·laboració de RAC1.
Back to back.
Tancarem el Tu diràs d'avui amb una mica d'esport nord-americà. Ho fem, com sempre, amb l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
Hola, Aleix, què tal?
Bona nit. Queden només 24 hores, eh? 24 hores perquè arrenquin les finals de l'NBA entre els Denver Nuggets i els Miami Heat. Escolta, i a RAC1 ja estem fent el compte enrere.
RAC1. RAC1 presenta les finals de l'NBA per primera vegada senceres en català. It's over. Denver makes history. Denver Nuggets Miami Heat, l'emoció del bàsquet nord-americà cada matinada de partit amb l'estil RAC1. Good evening, everyone, from Miami. Amb la redacció d'esports i estrelles convidades, amb participació dels oients, concursos i moltes sorpreses. Tothom despert pel millor bàsquet a RAC1. La nit és nostra. RAC1. Tots som un.
Això serà demà, eh? Quan acabi el Tu diràs de demà dijous, cap a quarts de 3 de la matinada s'hi posaran aquests bojos de l'NBA. Tu hi seràs algun dia?
Sí, val, sí, sí, sí. Serem, i tant, hi serem.
Val, això d'estrelles, jo crec que seria millor dir estrellats, eh? En comptes d'estrelles convidades vindran estrellats.
Sí, sí, sí.
Malalts estrellats.
Ens ho passarem molt bé. Ens ho passarem molt
bé. A més, seran unes finals històriques perquè venen acompanyades de diverses curiositats, oi?
Sí. Mira, primer de tot, i potser momento després, deixa'm dir-te que és una lluita pel títol inèdita i imprevista, i quan et dic que menjo després és perquè et diré que arriba amb els Denver Nuggets com a principals favorits. A partir d'aquí, tot el que pugui passar serà sorpresa, però jo ja no descarto res, tenint en compte que els Heat ja s'han carregat tots els pronòstics fins a arribar a fins aquí. A veure, per què són favorits dels Nuggets? Tenen el millor jugador del món, Nikola Jokic, amb el permís de Joel Embiid, i en definitiva, un equip amb més talent i fons d'armari que Miami. Ara ho repassarem. Per cert, són les primeres finals per Denver, mentre que Miami en porta 4. 4 títols en 18 anys. I tot i que t'acabo de parlar de 4 títols en 18 anys, Miami, com dèiem, no és favorit en aquesta sèrie. De fet, ve de tan avall que es fa molt difícil no anar una mica amb ells, bàsicament a l'eix, perquè els Heat, si guanyen, reescriuran la història.
Per què ho dius, això? Estan bèsties?
Sí, mira, mentre Denver es va classificar pels playoffs com el primer de l'Oest, Miami s'hi va colar com el 8è de l'Est, via play-in, fase prèvia, i sent el pitjor atac de tota la Lliga, el quart pitjor equip en rebots i el 6è pitjor equip en assistències. A partir d'aquí, doncs, fes a memòria, van perdre el primer partit del play-in contra els Hawks i van anar a la repesca, van guanyar els Bulls a la repesca i van entrar als playoffs, i una vegada allà es carreguen el millor equip de la temporada regular, els Bucks, en 5 partits, i també el segon millor equip, els Celtics, en 7. Miami és el primer equip del play-in de la història en arribar a unes finals, i alhora el segon 8è classificat que arriba a unes finals. I a la pregunta, ha guanyat mai el títol un 8è classificat? La resposta és no. Els Knicks del 99 es van quedar a les portes, per tant, una victòria de Miami seria doblement històrica. I per cert, i acabo, Miami és el primer equip de la història de l'NBA que opta el títol havent acabat la temporada regular amb un balanç negatiu de punts, amb un balanç de menys 26.
Això pel que fa als Miami Heat, però és que els Denver Nuggets, que són els grans favorits, també farien història perquè no han guanyat mai un títol. De fet, la seva presència a les finals ja és històrica en si mateixa.
Sí, sé que sona atòpic, però al final té tots els ingredients d'una grandíssima final. Denver és una de les 12 franquícies que mai ha guanyat un anell. Ha jugat 47 temporades i s'ha classificat pels playoffs en 29 d'aquestes temporades. Tot i això, mai ha rescat res de res. Aquest any, però, amb Nikola Jokic encadenant triple-doble rere triple-doble, Jamal Murray, un grandíssim nivell i una sèrie de jugadors de rol que han fet un pas endavant, tot fa avançar a l'eix que aquest, sí, que aquest pot ser l'any de Denver.
A banda, aquestes finals tenen dos noms propis. Un és Jimmy Butler, els Miami Heat, i l'altre Nikola Jokic, l'MVP, no?, de l'última temporada.
Sí, aquesta temporada ha sigut Joel Embiid.
Ha estat Embiid dels Sixers.
Sí, sí, que el Damià Lillard està content.
Jokic, és que és una bèstia, que no, sembla sí. que no jugui a res i és el millor jugador de la Lliga.
És un tio de 2-10, que t'agafa rebots, que et corre, que et passa com el millor, que llença com el millor. És una cosa molt estranya el que ha aconseguit Nikola Jokic, i per això és tan bo i per això ho està patant tant a l'NBA. Comencem precisament per aquí, per Jokic, un tio dues vegades MVP de la Lliga, que juga bàsquet amb tècniques de waterpolo i de voleibol, esports que va practicar de petit,
i que no té xarxes socials perquè diu directament que són una pèrdua de temps.
Why I delete social media? I think it's a waste of time.
A waste of time, doncs això. Nicola Jokic, el millor jugador de la Terra, no té xarxes socials, que en el món en què vivim això és complicat de veure. A banda, Jokic és un tio a qui Denver va seleccionar en segona ronda, mentre a la tele, que feia el draft, s'emetia un anunci de burritos del Taco Bell. A delicious cheesy quesadilla wrapped around a beefy burrito. The new quesarito from Taco Bell. Això és 100% veritat, no hi ha imatges. El seu nom va aparèixer en un cairon petit a sota d'aquest anunci de Taco Bell, de burritos. Vull dir, imagina't, això fa 9 anys, el cas que li feien a Jokic, que era zero. Això va ser fa 9 anys i des d'aleshores Jokic ha canviat completament. Ha perdut 30 quilos, ha desenvolupat musculatura i ha passat de notar 10 punts de mitjana en la seva primera temporada a fer-ne més de 24.
Una de les cares a seguir és Nikola Jokic, l'altra, com dèiem, Jimmy Butler, és un antiheroi que sembla tan inquietant com alhora també interessant.
Sí, d'entrada fa uns dies que corre una espècie de teoria conspiranoica a l'eix que ja s'ha fet viral i que diu que Butler és un fill il·legítim de Michael Jordan. Hi ha proves? Cap ni una, però la gent a les xarxes l'està alimentant fort i està pujant al carro. En què es basen aquests que diuen que Jimmy Butler és el fill desaparegut de Michael Jordan? Aparença física, diuen que s'hi assembla molt, ser clau en les jugades finals, ser clau en els playoffs i jugar tranquil·la en les situacions de més tensió competitiva. I per això, no només el comparen amb Michael Jordan, sinó que, com dèiem, diuen que és el seu fill, que és el seu fill il·legítim.
Ja ho havia sentit, això. Bé, a banda d'aquesta anècdota no confirmada, Jimmy Butler no ho ha tingut gens fàcil a la vida, no?
No, exacte. Sa mare el fa fora de casa amb 13 anys perquè no li agradaven les seves pintes i de sobte es converteix en un nano que va de sofà en sofà dels seus amics fins que una família d'acollida amb 7 criatures l'adopta a l'institut i l'ajuda a tirar endavant. A banda, Butler va créixer sense pare i tot plegat acaba forjant la personalitat d'un tio carismàtic, alhora que problemàtic i disruptiu, sinó que li preguntin a Minnesota cada cop. Es veu a 4 partits a guanyar el seu primer anell juntament amb un grup de companys perquè molts tampoc donaven un duro. De fet, n'hi ha que no van ser ni draftejats i que ara tenen un pes molt important en els esquemes d'Eric Spoelstra, jugadors com Gabe Vincent, Max Strauss, Duncan Robinson i Caleb Martin. Per cert, el 29 de maig de l'any passat, Miami va perdre les finals de la Conferència Est precisament contra els Boston Celtics en el 7è partit. Doncs bé, Jimmy Butler, aleshores, recordem que ara Miami ha guanyat a Boston.
En el 7è partit, també.
En el 7è partit, també. I el mateix dia, el mateix 29 de maig, però un any després, doncs fa un any, fa dos 29 de maig, diguéssim, Jimmy Butler va sortir a parlar i va clavar el que passaria un any després. És a dir, ara fa dos dies, l'escoltem.
Like I said, I'm just grateful for the opportunity.
Com t'he dit abans, estic agraït per l'oportunitat de jugar amb aquests nois i ho he estat en cadascun dels anys que he jugat en aquesta lliga. En tenim prou i l'any que ve també tindrem el que fa falta. Tornarem a estar en la mateixa situació i ho aconseguirem. We're gonna
get it done. Doncs sí, sí, tornaran a estar en la mateixa situació i ho van aconseguir.
Sí, sí, per cert,
pot ser que Jimmy Butler sigui un malalt del cafè i que fins i tot tingui la seva pròpia marca?
Sí, es diu Big Face i la va llançar al mercat ara fa dos anys. De fet, tot va començar, no sé si, bueno, ho recordareu segur, a la bombolla d'Orlando durant la pandèmia. No sé si te'n recordes, l'NBA va decidir resoldre la lliga allà a un complexe de
sí,
Disney World,
sí, sí,
i convertir tot allò en un búnquer pel Covid i tal, i allà Butler va tenir una idea. Com que no hi havia prou cafè per saciar tots els cafeteros, ell es va endur la seva màquina i en va començar a vendre per 20 euros el cafè.
Collons, clar, collons.
Com que no tenia competència i com que aquella gent està carregada de milions, doncs ho va aprofitar i d'aquí va començar una idea de negoci que ha fet que ara, fa un parell d'anys, hagi sortit al mercat amb la seva pròpia marca de cafè, Big Face, de Jimmy Butler.
Jimmy Butler, un altre dels noms propis d'aquestes finals de l'NBA. Vinga, i un nom propi més, una curiositat més per entendre com els Miami Heat s'han plantat fins aquí, que és el seu entrenador. Es diu Eric Spoelstra.
Sí, és un tècnic tradicionalment infravalorat, sense qui no s'entén que un equip com Miami, que es va classificar, com dèiem, com el 8è de la Conferència Est, estigui a la final. Spoelstra porta els Heat des de fa prop de 30 anys, això molta gent no ho sap, i el creixement ha sigut meteòric. El 95 feia de coordinador de vídeo, el 1995, i en les últimes 13 temporades ha portat l'equip fins a 6 finals i n'ha guanyat 2. És curiós perquè l'NBA ha inclòs en el grup de 15 millors entrenadors, l'ha inclòs a Eric Spoelstra en aquest selecte grup de 15 millors entrenadors, però en canvi mai no ha guanyat el premi entrenador de l'any. I aquest any, ja dic jo, que amb un equip que no té res de l'altre món, no té cap gran estrella com Jokic, com LeBron James, com Giannis Antetokounmpo, com Kevin Durant, ha agafat un equip i l'està fent, l'està a punt de fer campió a base d'ajuntar talent, ajuntar bons jugadors i que currin i que juguin tots plegats per treure's el millor rendiment d'uns als altres.
A veure si li donen el premi de millor entrenador de l'any. Un cop dit això, aprofitant que podreu seguir les finals de l'NBA a RAC1 aquest any, a partir de la pròxima matinada, al Back to Back us volem presentar l'equip que us les oferirà. Tota aquesta gent que sentireu són absoluts malalts de l'NBA i és precisament per això que hem aprofitat per demanar-los un pronòstic. Just wanna love you for my whole life. Do it for you, I'ma make time.
I wanna kick it until midnight. Just to be with you till the sunrise. Dani Aguilar.
Jo aposto per un 4-1, 4-2, 4-2, va. Perquè jo crec que Denver arriba molt fort i que Miami ha patit un desgast físic molt gran i tot això farà que em fa l'efecte que Denver, malgrat que sí que és veritat que està un pèl més aturat en les últimes setmanes, sigui favorit per un 4-2.
Gerard Ballera.
Crec que Jokic guanyarà el seu primer anell. Denver Nuggets 4, Miami Heat 2. Aquest és el meu pronòstic. Les cames crec que li passaran a l'equip d'Espoestra.
Damià López.
Doncs jo penso que aquesta final se l'endurà a Denver amb certa comoditat. Per tant, pronostico un 4-1 pels de Colorado.
Marc Ferragut.
No els hi hem fet gaire cas aquesta temporada i els Nuggets juguen molt bé, són un equip molt sòlid. Crec que guanyaran l'anell contra uns Miami Heat que plantaran cara i m'imagino que portaran les finals a 6 partits.
Audal Martínez.
Doncs tot i que segurament és una de les finals més impronosticables dels últims anys, sobretot després d'aquests play-offs que hem tingut ple de sorpreses, crec que em decanto pel sentit comú i que les finals les guanyi el millor equip de la fase regular, Denver. 4-2 pels de Jokic.
I Manel Vidal.
Aquest any les finals les guanyarà Denver Nuggets en 5 partits o, com diem els experts, Denver in 5.
Denver in 5. Unanimitat, entre tots. Jo crec que guanyarà Denver també. Jo sempre he estat dels Nuggets,
sempre
de petit. Sí, estem il·lusionats perquè la meva família de Colorado està molt il·lusionada.
Ah, mira, no sabia això.
Crec que guanyaran 4-0, imagina't, serà una petita històrica.
Els escombraran, doncs, els Miami Heat.
Això és el que crec. Demà, quan acabem el Tu Diràs, s'hi posaran tota aquesta colla de sonats. Vinga, tancarem la paradeta del Back to Back primer amb la notícia curiosa de la setmana.
La notícia freak.
Va, avui la notícia curiosa, ja que estem endinsats de ple en les finals de l'NBA, ha estat directament relacionada, o la protagonitza directament, Nikola Jokic. Resulta que el serbi juga cada partit amb el seu anell de compromís. I potser em direu, bé, i què? Home, doncs que la Lliga prohibeix que es porti cap tipus de bijuteria per no fer mal als rivals. El cas és que Jokic no porta l'anell al seu dit, no, sinó que se'l lliga als cordons d'una de les seves bambes. Per tant, si no us havíeu fixat mai, feu cada triple-doble que fa Nikola Jokic, cada actuació dominant que signa, cada gran partit que fa, ho fa amb un anell de compromís lligat a la bota. Una imatge inèdita, eh?
Ja m'hi fixaré. I com sempre, tancarem el back-to-back amb el top 5 de les cites esportives que no us podeu perdre.
Top 5 de la setmana.
Va, a l'NBA ens hi posem amb horaris i teles dels 7 partits de les finals, els 4 obligatoris i els altres 3 si són necessaris. D'entrada, tots aniran per Vamos, dial 50. A partir d'aquí, el que canvien una mica són els horaris. Primer partit, propera matinada, ho dèiem, del dijous al divendres, Denver-Miami a 2:45. Segon partit, a Denver, matinada del diumenge al dilluns, a les 2. Tercer partit, a Miami, matinada del dimecres al dijous que ve, a 2:45. Quart partit, a Miami també, matinada de divendres al dissabte que ve, a 2:45. Cinquè partit, si no hi ha escombrada, torna a ser a Denver, la matinada del dilluns 12 al dimarts 13, a 2:45. Sisè partit, a Miami, matinada del dijous 15 al divendres 16, també a 2:45. I si hi hagués setè partit, tant de bo hi hagi setè partit, pels que no tenim un equip molt definit, aquest seria a Denver, la matinada del diumenge 18 al dilluns 19, a les 2 de la matinada.
Número 4.
Demà comencen les finals de l'NBA i dissabte les de l'NHL a la Lliga d'Hockey Gel entre els Knights de Las Vegas i els Panthers de Florida. Tots els partits són a les 2 de la matinada i tots els emeten directe a Movistar Deportes. I els decisius, atenció, perquè avui em comentava el Moisés Molina i el José Enredondo, que aniran també per Vamos. Primer partit, matinada del dissabte al diumenge. Segon partit, matinada del dilluns al dimarts. Tercer, matinada del dijous al divendres que ve, en aquest sentit. Quart, matinada del dissabte 10 al diumenge 11. I a partir d'aquí, si és necessari, cinquè partit, matinada del dimarts 13 de juny al dimecres 14. Sisè, matinada del divendres 16 al dissabte 17. I setè, matinada jornada del dilluns 19 al dimarts 20.
Número 3.
Una mica de beisbol divendres a Movistar Deportes, New York Mets, Philadelphia Phillies. El partit és a 5:45 de la tarda, hora catalana, i per tant en diferit.
Número 2.
I aquest dissabte els Barcelona Dragons comencen la seva tercera temporada de la Lliga Europea de Futbol Americà. S'estrenen a la seva nova casa, l'Olímpic de Terrassa, a les 7 de la tarda, i contra un nou vingut a la Lliga, que són els Helvetic Guards de Suïssa. De moment, el club no té cap constància que Esport 3 ni el servei de streaming de TV3 emeti els partits. RAC1 sí que hi serà, i a partir d'aquí podreu veure els partits a través de la plataforma de pagament de la competició, la ELF Game Pass.
Número 1.
I d'aquí a dos dissabtes és el primer partit fora de casa dels Dragons. Els catalans visiten el camp dels Milano Cement, també a les 7 de la tarda.
Doncs mira, ja ens començarem a fixar en els Barcelona Dragons. Sí. M'ha dit l'Heredia que en la pròxima antitertúlia portarà Luis Jones.
Home!
Que és un mite, eh? Ha escrit un llibre, 100 històries, 100 llàrdies. Home. Participa al podcast de 100 llàrdies, no?
Sí,
amb el Ponset
i
companyia.
I tant.
I és un malalt també dels Dragons.
De fet, ara està vinculat als Dragons.
Doncs mira,
sí, també dona un cop de mà per allà.
D'aquí uns dies el tindrem aquí al Tuiràs, en la secció antitertúlia amb el Sergio
Heredia.
Pedrol, gràcies.
Va, que se'n gira feina.
Ens veiem demà a les finals de l'NBA. Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
I amb això marxarem, com sempre. Abans repassarem les portades que trobareu demà als quioscos. Algunes encara no han sortit a 1:45 de la matinada, perquè el títol del Sevilla ha estat molt i molt tard, i algunes segurament demà trobareu ja les seves portades amb aquest títol d'Europa League que hem viscut en directe i que ha aconseguit el Sevilla als penals contra la Roma. Recordo que el Sevilla, doncs, anirà a la Lliga de Campions la temporada vinent. Manu Vilardell, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix.
A veure, quines portades tenim a aquesta hora?
Doncs ara mateix només tenim el diari Esport i l'Esportiu. Per una banda, l'Esport titula El Rojo Vivo, amb una imatge de Leo Messi, amb quatre possibilitats que té per jugar a la temporada vinent.
Què diu l'Esport, a veure?
Un 40% per Al Hilali, saudí, un altre 40% per l'Inter de Miami, i un 15% pel Barça i un altre 5% per mantenir-se en el PSG.
Aquests són els percentatges que diu la portada de l'Esport ara mateix que té Messi. Veurem, el maciòmetre demà, que segurament pot canviar. També destacant el Sevilla campion en los penaltis a la part inferior d'aquesta portada del diari Esport. I l'Esportiu, què diu?
Doncs l'Esportiu fa menció especial a la retirada de Sergio Busquets i a l'acte d'acomiad d'avui en el Camp Nou, que diu un dels grans, Sergio Busquets, tan